Eleccions municipals 2019. L'entrevista.
Bon dia i benvinguts de nou al cicle d'entrevistes amb els alcaldables de les diferents candidatures que concorren a les eleccions municipals del 26 de maig. Avui ens acompanya la cap de llista de Vox, Nerea Andrés, benvinguda a Cuat.cat.
Bon dia, Anna, moltes gràcies per convidar-nos en primer lloc, a vosaltres i a tots els vostres companys.
Gràcies a vosaltres per estar aquí. Comencem. A les darreres eleccions municipals us veu presentar amb Família i Vida. Ara ho feu en solitari, per què?
Bueno, jo crec que Vox inclueix al seu programa doncs, tots els punts que Família i Vida ja oferia. Nosaltres el que volem... Bueno, em sembla que la família és un dels pilars fonamentals, sinó el primer l'eix que regeix tota nació, i com li volem donar la importància que mereix, i Família i Vida ens semblava que era un programa molt reduït a les famílies, i Vox l'inclueix i a més amplia d'altres conceptes, doncs anem per lliure. Però això no vol dir que no hi comptem amb ells, amb les seves aportacions al partit o a la formació.
No els heu incorporat dins les vostres fileres sense, diguem, la designació de les sigles. Aquests membres no han passat a integrar-se dins de Vox, com s'havia parlat en alguna ocasió.
No, però la veritat no ha sigut perquè no hi hagi interès, sinó no es van personar, no van parlar amb nosaltres, no per cap tipus de desavinença, però no van comunicar-se amb nosaltres, i bueno, nosaltres sempre comptarem amb ells, amb la seva opinió i amb els seus valors, perquè són els nostres.
En tot cas, en aquells comicis, Vox, amb Família i Vida, va obtenir 482 vots, l'1,32%. No van arribar al 5% necessari que per poder entrar al ple del consistori. Creu que aquesta vegada serà diferent?
Jo crec que l'impuls de Vox des dels comicis andalusos i els generals ens donarà una mica de recorregut per les següents municipals, però veurem, és tot una expectativa.
Confien llavors en l'efecte de les eleccions andaluses i els resultats obtinguts a les espanyoles?
Sí, confiem, però no ens relaxem.
Bàsicament perquè consideren que ara... ha arribat a més gent el missatge de Vox, més gent coneix el partit?
Sí, per suposat. Ara mateix Vox té un altre tipus de veu que abans no se li donava. Llavors, això és un punt a favor de la formació, és clar.
No es poden comparar resultats, però en tot cas, a les últimes eleccions espanyoles, Vox va obtenir 24 escons, 2.127 vots aquí a Sant Cugat, els resultats a Sant Cugat, encara tampoc arriba al 5% que seria necessari si fossin unes municipals, perquè és el 4,13%. Exacte. Quin és el model que proposen per Sant Cugat?
Nosaltres, el nostre lema, sobretot, bueno, volem incidir sobretot en el tema de l'ordre, l'ocupació que està deixant moltes zones, conduint-les a un foco de tràfic de drogues, de dejació, i volem dotar a la nostra policia municipal de més efectius per evitar robatoris de bandes organitzades que estan en augment, un 300% de l'augment en els últims 4 anys, crec que ha sigut el tema dels robatoris de bandes organitzades, és una barbaritat, i volem incidir sobretot en això, en el tema de les famílies i en educació, que m'imagino que hi parlarem del tema, la creació, entre d'altres coses, d'un centre d'educació especial que Sant Cugat no hi té. O sigui, ara mateix a Sant Cugat hi ha nens als que se'ls està vulnerant un dret fonamental, que és l'escolarització. Hi ha nens que no estan escolaritzats perquè no poden traslladar-se, o sigui, a Rubí o a Cerdanyola, o si no han d'acudir a una escola privada a Barcelona.
De seguida entrem en matèria amb aquestes propostes que ja avançava, però abans m'agradaria que parléssim una mica del partit, perquè segurament vostè és la candidata menys coneguda pels santcugatencs,
sí.
Perquè no l'havíem vista fins ara, no? El que sí és que la realitat del partit és que és un partit que no deixa ningú indiferent, no? O per una banda o per l'altra, algú n'opina alguna cosa del que és Vox. Exactament, què els hi ha de dir a aquestes persones? Cap a on s'han de decantar? Com han d'entendre Vox?
Vox s'ha d'entendre com el partit del sentit comú. No estem dirigits ni als partits de, ni als votants de dretes, ni d'esquerres, ni de centres. És un projecte per a tothom. Una cosa que se'ns ha encasillat molt a l'ultradreta. A mi aquest terme, la veritat, és que em dona igual, perquè si ens volen nomenar així, d'acord, si el sentit comú és l'ultradreta, doncs d'acord, també em dona absolutament igual. Vostè, és un projecte per tothom.
Vostè no considera que Vox és un partit d'extrema dreta?
No, en absolut. Això és un anomenament que ens han donat.
I com definiria vostè el partit de Vox?
El partit de sentit comú i de l'extrema necessitat, en tot cas, com bé deien l'Abascal. I per què? Perquè tenim una oposició que no ha fet res fins ara. I el mateix remés igual aquí a Sant Cugat. No han fet res. L'Ajuntament segueix estant al servei d'una ideologia, la seguretat segueix anant increixendo, o sigui, la inseguretat va increixendo, està augmentant, i l'oposició no ha fet res en 4 anys.
De seguida parlem per saber una mica què vol fer Vox en aquest sentit, però el que és cert és que hi ha altres candidatures que serien de dretes o més conservadores. Creu que la presència de Vox pot restar aquests vots entre aquestes candidatures?
Pues no ho sé, perquè com t'hi deia, és un projecte per a tothom, però sí que és cert que el bloc més constitucional és el que és el nostre votant. Llavors pot ser que en aquest sentit sí que els perjudiqui.
Quina és la diferència entre Vox, Ciutadans, el Partit Popular? Què ofereixen vostès que no ofereixen aquests altres partits?
Doncs Ciutadans, per exemple, em sembla que no es terminen de definir. En un moment volen ser molt liberals, però després diuen que són d'un àmbit social. Per mi el PP s'ha estancat en les antípodes de hace 200.000 anys i no ha canviat el seu com se diu?
El seu discurs.
El seu discurs. I nosaltres venim a dir les coses clares, clares com hi pensa qualsevol ciutadà, que volem un ordre, que volem defensar la pàtria i que estem a favor de les famílies, que és, com deia abans, l'eix fonamental del país.
En cas d'obtenir resultats favorables i poder entrar al consistori i obtenir representació, quina serà la política de pactes postelectorals de Vox?
No ho hem comentat, però sí el que nosaltres estarem disposats, com sempre, perquè respectem qualsevol tipus d'ideologia, estarem disposats a parlar amb qualsevol formació que s'hi sotmeti a la llei vigent i a la legalitat i a la Constitució espanyola.
En aquest àmbit ja apuntava vostè ja algunes de les preocupacions dels santcugatencs. Comencem per la de l'habitatge, per exemple. Quines són les propostes que ofereixen els santcugatencs en aquesta matèria?
En primer lloc, a nosaltres ens preocupava molt la fuga de joves d'aquí de Sant Cugat, perquè el que no pot ser és que un cugatenc de tota la vida es trobi que ha d'anar-se del seu municipi perquè no té accés a una vivenda o unes facilitats a la vivenda, tant com a compra com a arrendament. I llavors nosaltres volíem implementar una sèrie de polítiques, com és la reducció de l'IBI, que és el més elevat de tot el Vallès Occidental, la supressió de la plusvalia, perquè em sembla molt ridícul haver de pagar per una propietat que és teva, per la venda d'una propietat que ha sigut teva, I la reducció de l'IBI, a més, dèiem d'un 25% i un 10% addicional per les famílies nombroses o amb algun membre amb discapacitat, però veurem. I regular el tema dels arrendaments, per suposat, perquè el 2018 va situar la mitja dels arrendaments a 1.150 euros, crec que és, i em sembla una aberració, sobretot pel públic jove, insisteixo.
Com es pot incidir en aquest preu des d'un ajuntament?
Pues la veritat és que no ho sé. Una vegada arribem allà, jo crec que sí que es pot regular amb ordenances municipals i parlant amb habitatge.
O sigui, bàsicament les propostes en matèria d'habitatge de Vox influeixen en aspectes d'impostos i tributs.
Sí, 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 nosaltres som partidaris de la reducció massiva d'impostos.
Un altre dels eixos importants per Vox és el tema de la seguretat, ho deia al començament d'aquesta entrevista. Creu que és una situació crítica la de Sant Cugat en matèria de seguretat?
Sí, com bé et deia abans, la inseguretat, els robatoris a domicilis per bandes organitzades, no un robatori comú i ordinari, de bandes organitzades, màfies, han augmentat un 300% en 4 anys. És una aberració. Això a zones com són les Planes, Valdoreig, Mirassol, està incrementant d'una manera que està fent que moltes famílies no vulguin estar al seu municipi ni a la seva pròpia casa, a la seva vivenda privada. És una cosa que em sembla molt greu, que no puguis estar tranquil en la teva pròpia casa. Llavors, nosaltres el que volíem en aquesta matèria era augmentar dràsticament les dotacions al cos de la policia municipal amb el fi d'augmentar la seguretat per això. D'altra manera, nosaltres també volíem fer la creació de la policia de proximitat, que consistiria en una parella de policies municipals que es passegessin per qualsevol barri, per tots els barris, per cadascun dels barris, per incrementar una mica la seva presència i ahuyentar a los posibles interessados en acceder a propiedades i a viviendas privadas de manera aleatòria. I després també, de manera ocupacional, des de l'Ajuntament, la creació de la figura del Sareb. La figura del Sareb ja existia en Espanya fa molts anys i ara crec que estaria bé reinstaurar-la, per desgràcia, perquè deambuli por las noches, por los barrios.
De fet,
una mica d'ajuda a la policia de proximitat que comentàvem.
Feia ara referència a unes estadístiques, unes dades concretes d'augment d'un 300%, no sé exactament quines són ni de quin cos o administració depèn aquest augment que diu. El que sí és cert és que imagino que la seva proposta incorpora una concreció, per exemple, parla d'augment de dotació de policia local, quants efectius més necessitaria Sant Cugat per revertir aquest augment que està parlant ara?
Pues ara mateix vam parlar amb l'Associació d'Inseguretat Sant Cugatenca i ells ens van dir que necessitaríem un 25%, desconec el número exactament. Això hem de parlar, de fet, aquesta setmana amb la policia municipal per parlar d'aquests termes. Però ells ens comentaven que necessitaríem un 25% i, a més, la parella que et comentava de patrullatge per cada barri, perquè actualment només hi ha un per cada dos barris. Saps el que ocorreix? Aquesta mateixa associació d'inseguretat Sant Cugatenca ens va dir que cada cop que ocorria un robatori tardaven els efectius policials de vindre de punta a punta a Sant Cugat entre 20 i 25 minuts. Una vegada se'ls alerta. Això, sí, en 20 o 25 minuts, el que dona temps per fer a les bandes organitzades, no m'ho vull imaginar. El nostre ajuntament ha tingut la meravellosa idea de crear, per suplir totes aquestes mancances, un robot de patrullatge, que em sembla ridícul, francament.
És una prova pilot,
És una prova pilot, però em sembla ridícul. Si un efectiu de policia amb un cotxe triga 20 o 25 minuts a vindre de punta a punta, que un robot que vagi gravant 360 graus, bueno, vull dir, què pot fer un robot? Bueno, això sí, dura més d'un dia al carrer. En primer lloc, em sembla ridícul la prova pilot. Només presentar-ho em sembla una aberració, o sigui, un insult a la intel·ligència dels Sant Cugatencs.
Aquest augment de dotacions són sempre per la policia local, però plantegen també reclamar més dotacions de Mossos d'Esquadra a Sant Cugat?
Doncs hauríem de parlar amb ells, però de moment on tenim competència, fonamentalment, en d'àmbit municipal, és la policia municipal. Però sí, tot seria parlar-ne, esclar. Desconec com col·laboren ells entre administracions, com a policia local i Mossos d'Esquadra, però crec que sí que seria possible parlar-ne, sí, és clar. Si és necessari, reclamar-ne més dotacions de Mossos d'Esquadra.
I pel que fa a les càmeres de videovigilància, que és un altre dels aspectes que hi ha sobre la taula aquí a Sant Cugat, Vox és partidari o està en contra?
Sí, completament partidari. S'ha de gravar qualsevol matrícula, qualsevol incident, quelcom cosa on veuen quatre ulls, veuen més que dos, no?
Canviem de tema, parlem de famílies, que és també un dels aspectes que comentava importants per al seu programa electoral. Quines mesures proposen?
Nosaltres el que volem és oferir serveis a les famílies. Les famílies actualment es troben ofegades, sobretot les nombroses, a més de tres fills o amb nens que tenen discapacitat, que com et deia, tenen molt, molt menys ajudes, i els nens amb discapacitat tenen un cost per les seves famílies que sembla que tindre un fill sigui un luxe, i no, hauria de ser una elecció, una decisió de tothom. El cas és que el que nosaltres volem és oferir bonificacions a totes aquestes famílies, com a transport, per menjadors, com llibres, i de fet, no sé si ho parlarem després, tema de mobilitat, però vale, d'acord, si ho parlarem ja ho mateixo.
Ara, ens deia, per les famílies, el principal aspecte que plantegen són més bonificacions, que se sumarien també a una reducció d'impostos quan parlàvem de tema de l'habitatge. Pel que fa a la mobilitat, Sant Cugat té importants projectes sobre la taula, com és l'ampliació de la xarxa de carrils bici, tenim la rotonda de l'Hipòdrom, per exemple, que ha estat problemàtica, o la implantació de l'aparcament d'àrea verda aquí a Sant Cugat. En aquests aspectes, i pel que fa a la mobilitat, Vox com es posiciona?
A mi em sembla que el tema del carril bici em sembla una ridiculez, francament. O sigui, en determinades zones sí que em sembla que sí que és convenient que que existeixi, però, per exemple, a Can Sant Joan, al polígon empresarial, hi ha un carril bici que, si a dures penes passa una bici al dia, dale gràcies. Em semblava ridícul, i a més hi ha una de trànsit allà pel matí que és impossible passar-hi, i a més haguin instal·lat un nou carril bici que estretxa encara més els carrils de circulació.
Això vol dir que en cas d'entrar al ple municipal posaran l'aturador a l'ampliació de la xarxa de carril bici?
Depèn la zona. Hauríem de prioritzar on interessa més que hi hagi trànsit de circulació de cotxes, trànsit de circulació de vehicles, com són les bicis.
I pel que fa a la instal·lació d'àrea verda d'aparcament?
Això em sembla bé perquè l'aparcament a Sant Cugat és un problema. Llavors sí que ho recolzaríem, segurament.
Totes aquestes mesures que comentem es gestionen a través d'un pressupost municipal. En matèria d'inversions, per exemple, Sant Cugat té pendent la construcció de la Biblioteca Central Urbana. En matèria d'inversions, quina és la principal aposta de Vox?
Nosaltres, en matèria d'inversions, doncs encara no hem començat a parlar. Justament parlaven dels pressupostos ahir perquè volem presentar una auditoria. Mirant els pressupostos vam veure que hi ha una sèrie de subvencions internacionals a associacions com la OMIAMI, no me'n recordo bé com eren les sigles, moltes coses que s'han de tractar, i a mi em generen sospita, i volem demanar una auditoria en quan si entrem, clar, és clar, i a veure per on van aquestes qüestions, i un cop estigui l'auditoria i ens donguin la llum verda, doncs executarem un terme o altre.
Això li volia parlar, perquè ara ho comentava vostè, Sant Cugat és un municipi que s'ha declarat a favor de la independència, hi ha hagut reiterades mocions a favor també del dret a decidir, del dret d'autodeterminació, ha estat adherida a l'Associació de Municipis per la Independència. En cas d'entrar Vox, què passarà amb tot això?
Tot això s'acaba. Perquè el que no pot ser és que una institució, la primera i la més propera institució al ciutadà, que és com és l'Ajuntament, estigui sequestrada al servici d'una ideologia. Estàs donant-li l'espatlla a molta gent de Sant Cugat, i això no pot ser, la neutralitat sobretot. I nosaltres aboguem per la neutralitat dels espais públics, que Sant Cugat fins fa ben poc, i encara hi ha alguns, no s'està complint.
Però no considera que és tan parcial estar-hi com no estar-hi? És també un criteri polític. Sí, adherir-se a una associació d'aquestes com no adherir-se a una associació d'aquestes?
Jo crec que te puedes adherir como formación política, no como ayuntamiento.
Per tant,
no tots els ciutadans estan a favor de la independència i l'ajuntament és per a tots, no per a aquesta part de els ciutadans.
Per tant, en cas de governar Vox, sortirien també d'altres adhesions d'altres associacions que no tenen referència a la independència, però que són també polítiques, com per exemple associacions de caire cultural que també tenen una línia de valors
Òmnium
concreta.
Òmnium Cultural.
Per exemple...
Sí, s'acaben les subvencions i els convenis amb Òmnium Cultural.
Però només en l'àmbit...
Perquè Òmnium Cultural és de tot més cultural, menys cultural.
Només en l'àmbit de la independència o també en altres àmbits no. Socials?
Quan es tracti d'àmbit cultural, de veritat, de cultura catalana, santcugatenca, espanyola, respectin els símbols nacionals, em refereixo a la senyera, a l'espanyola i a l'europea. Quan tot això es compleixi i existeix una neutralitat real, nosaltres sempre estarem d'acord. Estem completament d'acord, associacions culturals i d'oci públic i neutral. No ens oposem. Mai estaríem a favor de res de caire polític, perquè per mi la cultura no és política.
En tot cas, totes aquestes mesures, parlàvem, abans ho dèiem, reducció d'impostos, bonificacions per les famílies, reconfiguració de les inversions de l'Ajuntament, sabem on es posen els diners, d'on es recapten els diners, d'on es treuen els diners, hi hauria alguna mesura més que aturarien ara mateix?
Doncs ara mateix no, la veritat. Com et deia, ahir just vam estar repassant el tema dels pressupostos i volíem fer comptes i veure fins on podem nosaltres invertir i fins on podem retallar. De moment l'Ajuntament sí que és cert que té unes comptes sanejades. Doncs pel que fa a això no vol dir que es pugui que ara gasto público por doquier, però bueno, que hauríem de veure on va dirigit els diners dels santcugatencs.
No tenen sobre la taula cap proposta d'inversió concreta?
Ara mateix no.
Ni d'equipaments, ni cap equipament que necessiti la ciutat?
No. Sí, sí. No te les puc dir que és el mateix.
Ah, però vale.
Ara mateix no te les puc dir, però s'està estudiant. S'està estudiant just per veure la viabilitat que té. Però vaja, en dos dies.
Haurem d'esperar aquest programa electoral de Vox. M'agradaria que aprofitéssim aquests minuts que ens queden i en mode de posar una mica d'ordre totes aquestes coses que comentàvem a grans trets, és poder fer un petit test ràpid, no? Perquè els que ens escolten també puguin entendre línies molt claus, no? Del programa de Vox i de les prioritats del partit. Perfecte. I comencem precisament per això, per una prioritat.
L'ordre i acabar amb la impunitat de l'ocupació a Sant Cugat.
Una promesa electoral?
L'ordre i la seguretat.
Una mesura de l'actual equip de govern que pararien automàticament?
Acabar con las subvenciones al servicio de una ideología separatista.
I una que fomentarien?
Les famílies. Les bonificacions a famílies, perdó.
Un partit amb el qual pactarien?
Amb qualsevol que s'hi sotmeteix a la llei i a la legislació vigent.
I partits...
Ciutadans, PP... No
un
sé.
Un partit vetat a possibles pactes?
El PDeCAT.
El Sant Cugat que volen és...
Un Sant Cugat segur, net, i on puguin estar, on podem criar els nostres fills i les famílies puguin seguir sent aquí feliços.
I per acabar, un pronòstic per a les eleccions?
Això és una quiniela, perquè no ho sé, l'entrada de Vox al panorama poder altera molt els resultats, no sé si de manera favorable o negativa, però el PDeCAT segur, Esquerra també, perquè ho vam veure a les últimes eleccions, crec que s'ho debatran entre ells dos, i pel que fa al bloc constitucional, no ho sé, Ciutadans segur que s'hi queda, segur, i a més ho han fet molt bé, però no ho sé.
Es mostren confiats en poder entrar al consistori?
Confiats però no relaxats.
Molt bé, doncs amb això ens quedem, amb aquest pronòstic i amb aquesta darrera intenció.
La coletilla.
Veurem, sí, què passa el 26 de maig amb les eleccions municipals. Nerea Andrés, alcaldable de Vox, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, Anna, moltes gràcies per convidar-nos novament.
I a vostè recordin que poden recuperar aquesta entrevista i seguir tota l'actualitat de les eleccions municipals a l'especial de Cugat.cat, que poden seguir a www.cugat.cat/eleccions.